Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Llargues cues de nou a les oficines d'atenció ciutadana en el primer dia de tràmit presencial de la regularització extraordinària d'immigrants. Jordi Fortià.
Ajuntaments, entitats i consulats, centenars de persones miren d'aconseguir el certificat de vulnerabilitat o el d'antecedents penals, mentre les poques persones que ja ho tenen tot han pogut fer el tràmit presencialment, amb cita prèvia i sense aglomeracions.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Escoltem a la tinenta d'alcaldia de Ciutat de Drets, Laura García Manota.
És important que cada persona vagi al municipi on està empadronat, perquè si no el sistema col·lapsarà, i per tant nosaltres el que fem és que tenim previst unes 27.000 persones durant tot el procés, i aquests 19 punts, amb aquests 19 punts donarem una atenció aproximada entre 1.500 i 2.000 persones.
Es posen les bases de l'ENS, que ha de permetre millorar l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya.
Es tracta del Consorci d'Inversions, un òrgan paritari Estat-Generalitat, fruit de l'acord entre el PSC i Esquerra. L'objectiu és que arribi al 95% dels projectes pressupostats. Alice Romero és la consellera d'Economia i Lluís Salvador, el director general d'Esquerra.
Catalunya necessita passar de la queixa, de la diagnosi, del dèficit, a la proposta i les solucions. I és el que avui fem, deixar de queixar-nos, que a vegades està bé, però crec que com a responsables polítics el que hem de fer és generar també esperança i, per tant, posar solucions per resoldre els problemes.
Pactar entre les dues administracions quines són les infraestructures i les inversions fonamentals per a la propera dècada. I a partir d'aquí, impulsar-ho a partir d'una governança compartida, d'una direcció estratègica.
Europa busca inspiració a Barcelona per resoldre la crisi de l'habitatge.
L'alcalde Jaume Collboni reclama més regulació i més recursos de la Unió Europea. Avui s'ha reunit a Barcelona amb el responsable d'habitatge, Dan Jorgensen, i Collboni ha tornat a defensar els mecanismes que ja han posat en marxa i que han permès contenir els preus.
Jo he pres com a alcalde, d'una forma determinada, una decisió que és no renovar cap llicència de pis d'ús turístic a partir de novembre del 2028. I el que nosaltres estem demanant és que tant en el pla del housing com en la futura llei, reconeixent aquest problema, si no, no existiria la llei ni el pla, les ciutats puguin prendre les decisions o les regions puguin prendre les decisions que més s'ajustin al seu criteri, no?
En cultura, la Col·lecció Nacional de la Generalitat incorpora al 2025 obres per valor de 5 milions d'euros.
S'han incorporat pràcticament 345.000 obres a les col·leccions de la Generalitat.
Cugat Mèdia, Tina Forest.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha explicat que l'objectiu d'aquesta col·lecció nacional és el d'explicar la societat catalana a través del patrimoni.
La construcció d'aquest relat, un relat de qui som, a través d'una de les manifestacions diversa, que és aquest patrimoni. No és una suma d'obres, no és una suma d'objectes i de peticions d'adquisició, sinó que busquem fer una narrativa completa i coherent del patrimoni català.
I en esports, Jordi Cervantes, tancament parcial de l'estadi de l'Espanyol.
El comitè de disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha confirmat aquesta sanció a l'entitat blanquiblava després del llançament d'aigua al tècnic de Getafe, José Bordalás. Els pericos hauran de complir aquest càstig en el partit del pròxim dilluns contra el Llevant, i que afectarà a unes 350 localitats. I l'Espar Girona ha anunciat el fitxatge de la base Laura Cornelius fins curs. La jugadora neerlandesa de 30 anys retorna al conjunt gironí, on ja hi va jugar la temporada 22-23.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una jornada de primavera al 100%. Sol al matí i tempestes aquesta tarda. Déu-n'hi-do les que estan descarregant amb moltes pedregades, especialment entre l'interior de Girona i la Catalunya central. A les immediates 2-3 hores, les tempestes més fortes aniran caient a la Selva, també al Gironès, a la comarca d'Osona, al Berguedà, al Bages, al Mollanès i també al Solsonès. A l'Alt Pirineu ja aquestes tempestes aniran desapareixent i arribarà algun xàfec fins al Vallès, aproximadament també al Maresme, a la costa de la Selva, i per altra banda algun xàfec entre la Conca de Barberà, el Priorat i l'Alt Camp, especialment a les muntanyes de Prades, al Montsant i la banda de la Mussara, tot plegat amb un ambient que anà refredant allà on ha descarregat. Pel que fa al dimarts, temps més tranquil, algunes boires interiors i un ambient encara calorós, amb menys ruixats que avui. Sobretot demà quedaran concentrats al voltant del Cadí i del Ripollès. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. Mi connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. No és una tarda massa complicada en general en aquesta xarxa viària. Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, destaca la C58 i la C33, les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, amb retencions d'uns 3 quilòmetres, totes dues, entre Montcada i Reixac, i l'enllaç amb la ronda, sempre d'entrada a Barcelona, això la C33 i la C58. A l'extrem sud ens quedem amb la C32, l'autopista del Garraf, aturades un parell de quilòmetres a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, en sentit Sitges, i també l'autovia A2, un pèl carregada entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell. Acabem a l'AP7, tram de Subirats, un accident que talla carril direcció sud, aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Arrenca aquest dilluns el tràmit presencial de la regularització extraordinària d'immigrants amb llargues cues de nou, algunes de milers de persones a les oficines d'atenció ciutadana per demanar la documentació necessària per iniciar el procés.
Allà on cal fer-ho, en canvi, que són les oficines de Correus, aquesta jornada ha transcorregut de manera àgil gràcies a la cita prèvia. Els sol·licitants es mostren satisfets. En canvi, pel que fa als que encara no tenen la documentació necessària, molts han passat la nit al ras per poder accedir a les oficines d'atenció ciutadana per tirar endavant el procediment.
És el cas del dispositiu especial establert a la Farga de l'Hospitalet. En aquest municipi, el consistori ha posat en funcionament 19 punts d'atenció ciutadana davant la previsió de rebre 27.000 persones. Mitjans de l'Hospitalet. Ana Rodríguez.
Ho han fet just davant de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, on l'Ajuntament de la ciutat ha centralitzat els tràmits per expedir els documents necessaris per la regularització extraordinària de persones migrants, el volant d'empadronament i l'informe de vulnerabilitat. Així s'ha posat en marxa des d'aquest dilluns, des d'avui mateix, un dispositiu especial per agilitzar els tràmits per l'obtenció d'aquests documents. Escoltem a la tinenta d'alcaldia de Ciutat de Drets, Laura García Manota.
És important que cada persona vagi al municipi on està empadronat, perquè si no el sistema doncs, col·lapsarà, i per tant nosaltres el que fem és que tenim previst unes 27.000 persones durant tot el procés, i aquests 19 punts, amb aquests 19 punts donarem una atenció aproximada entre 1.500 i 2.000 persones, per tant podem donar resposta, no, a aquest gran gruix de persones que ens pertoca. Però si agafem persones d'altres municipis, doncs evidentment és impossible.
Aquest dispositiu especial, habilitat al recinte firal de la Farga, romandrà obert fins al 30 d'abril en horari de 9 a 7 de la tarda de dilluns a divendres. Es calcula que aquesta regularització podria abastar unes 150.000 persones a tot Catalunya.
I un dels primers migrants a tramitar la regularització a Lleida ha assegurat que això li permetrà continuar treballant. Desenes de persones s'han fet cua ja des de nit per poder demanar el certificat de vulnerabilitat a la paeria. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
Les dues oficines de Correus de la ciutat de Lleida ja atenen amb cita prèvia persones migrants que volen acollir-se al procés extraordinari de regularització, engegat pel govern espanyol. Un dels primers a complir els tràmits ha estat en Carlos Castellano, un veneçolà amb nacionalitat colombiana que va arribar a l'estat el 2024 i que fa un any que treballa a Vallfogona de Balaguer, a la Noguera. Castellano explica com aquest document el va
beneficiar bastante, porque por lo menos es el documento que estoy legal aquí, poder seguir trabajando, porque ya tengo ya un año trabajando en Tuxtla 1313, una empresa Vallfogona, y la idea es seguir manteniéndome aquí para un mejor futuro, pues, para mis hijas, para mi esposa, para mi familia.
La paeria de Lleida preveu posar en marxa dimecres una nova oficina per atendre exclusivament les sol·licituds del certificat de vulnerabilitat. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra mantenen el dispositiu que van desplegar divendres passat per evitar incidents a l'exterior de diverses oficines municipals.
I a tot Catalunya s'han habilitat gairebé 50 oficines de Correus per fer els tràmits. 13 són a Ciutat de Barcelona.
Les portes de les oficines s'han obert a 8:45 del matí i han començat a atendre aquelles persones que tenen hora. Recordem que totes les sol·licituds que es presentin a partir d'avui de manera presencial s'han de tramitar obligatòriament amb cita prèvia a través de la pàgina web del Ministeri d'Inclusió.
Anna Ruiz.
Aquí es derivaran els aspirants a diferents ubicacions físiques, a totes les capitals de província i ciutats d'almenys 50.000 habitants. I això implica un desplegament de 450 punts de gestió a tot Espanya. A Catalunya, a banda de les delegacions de la Seguretat Social, s'han habilitat una cinquantena d'oficines de correus. Els sindicats, però, demanen més formació. El delegat sindical de la CGT a Barcelona Correus, Fernando Romero, ha insistit que els treballadors de les oficines necessiten més temps per conèixer la plataforma amb la qual es treballa a partir d'aquest dilluns.
A part de la manca de formació, pensem que les treballadores encara no estan formades ni estan familiaritzades amb la plataforma Mercurio, que és aquesta plataforma, aquest sistema informàtic que s'encarrega de llançar aquestes sol·licituds cap a estrangeria. Els primers dies suposem que aniran, seran més lents i caldrà reforçar la plantilla.
En molts casos, els migrants han decidit contractar els serveis d'advocats per presentar les seves peticions amb l'objectiu de no perdre dies de feina i també perquè confien que els lletrats ho tindran més fàcil pel seu coneixement de la normativa i els procediments a seguir.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial i pel que fa al cas Kitchen, Bárcenas diu que va demanar a un pres destruir àudios de Rajoy sobre la caixa B del PP.
Aquest dilluns declaraven com a testimonis l'extresorer del PP i la seva dona, Rosalía Iglesias, principals afectats pel suposat operatiu parapolicial d'espionatge conegut com el cas Kitchen. Luis Bárcenas ha declarat durant tot el matí i part de la tarda a l'Audiència Nacional com a testimoni. En el cas, Bárcenas ha explicat que va encarregar al seu company de cel·la, un narcotraficant expert en informàtica, que destruís unes gravacions relacionades amb M.R., que era Mariano Rajoy, sobre la caixa B del PP.
I en successos, detingut a Santa Coloma de Gramenet, al barcelonès, un mestre de primària que guardava prop de 100.000 arxius amb contingut pornogràfic infantil.
L'home, que impartia classes de primària i que en el moment de la detenció estava de baixa laboral, compartia el material fins a 100.000 arxius a través de la plataforma Edonki, on usuaris de qualsevol part del món podien descarregar-se'l. Es tracta d'un docent de 62 anys sense antecedents policials. Els agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional van obrir la investigació després de descobrir a la xarxa una persona que compartia arxius amb contingut pornogràfic en els quals hi havia menors involucrats. L'individu, a més, distribuïa aquests documents on es veia clarament material relacionat amb l'abús sexual infantil. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha condemnat els fets en un comunicat i ha explicat que el detingut exercia com a docent fora del municipi.
En clau internacional, la segona ronda de negociacions entre Estats Units i Iran penja d'un fil, mentre fonts de diverses agències contradiuen el president Trump i afirmen que Jidey Vance encara no ha sortit del país en direcció a Islamabad. El Pakistan intenta mediar per intentar que l'Iran s'assegui a la taula de nou.
El viceprimer ministre i ministre d'Assumptes Exteriors pakistanès, Ishaq Dar, ha trucat aquest dilluns al seu homòleg iranià Abbas Araghchi per mirar de preservar el diàleg entre els Estats Units i l'Iran a menys de 48 hores perquè expiri l'alto el foc. L'Iran manté la seva incògnita sobre l'assistència de la seva delegació després de l'atac nord-americà sobre els vaixells iranians. Per la seva banda, Donald Trump els avisa que no juguin amb foc i veu altament improbable que s'allargui la treva.
Conflicte al mar a banda. Funcionaris iranians també apunten que les demandes dels Estats Units sobre el programa nuclear i armamentístic són excessives.
En declaracions a la xarxa, l'investigador sobre pau, Alejandro Pozo, s'ha mostrat pessimista pel que fa al curs de les converses.
No cal esperar, jo diria que en cap cas, un acord de pau seriós. No parlem ni tan sols d'un acord fràgil, sinó un inexistent. Es tracta d'un escenari tàctic de les parts per fer el cost polític i econòmic més digerible davant les diferents audiències internes i internacionals. Parlen, en el millor dels casos, per altos al focs temporals, però la violència continua i penso continuarà molt de temps.
En aquest sentit, Pozo augura una certa cronificació del conflicte.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Comença a caminar el Consorci d'Inversions, fruit de l'acord entre el PSC i Esquerra, que ha de permetre millorar l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya amb l'objectiu d'arribar al 95% dels projectes pressupostats. Avui s'ha presentat el Cercle d'Economia davant de representants del teixit econòmic i el 28 d'abril es debatrà el Congrés dels Diputats, la seva admissió a tràmit. Esther Minguell. Aquest òrgan paritari Estat Generalitat ha de servir com a eina per acabar amb el dèficit d'inversions que Catalunya arrossega des de fa dècades i per aconseguir les infraestructures necessàries. Ho ha dit la consellera d'Economia, Alícia Romero, que considera el consorci com una oportunitat per trobar solucions.
Catalunya necessita passar de la queixa, de la diagnosi, del dèficit a la proposta i les solucions. I és el que avui fem. Deixar de queixar-nos, que a vegades està bé, però crec que com a responsables polítics el que hem de fer és generar també esperança i, per tant, posar solucions per resoldre els problemes. I el que fa justament aquest consorci és això. És un instrument, és veritat, però és un instrument que ens ha de permetre resoldre un dèficit en infraestructures.
Romero ha dit que aquest consorci és una demostració de la bona sintonia entre el govern i Esquerra. Per la seva banda, el director general del Partit Republicà, Lluís Salvadó, ho considera un projecte estratègic de país i que preveu l'elaboració d'un pla amb els reptes de futur.
Pactar entre les dues administracions quines són les infraestructures i les inversions fonamentals per a la propera dècada. I a partir d'aquí, impulsar-ho a partir d'una governança compartida, d'una direcció estratègica i el darrer element, que és aquesta presa de mesures correctores en cas de no arribar-se als nivells d'execució.
El proper pas per la seva creació serà la setmana que ve al Congrés dels Diputats, on es debatrà el projecte de llei dels republicans.
Doncs Junts per Catalunya considera que el Consorci d'Inversions és un instrument innecessari, però deixa oberta la possibilitat d'abstenir-se en l'admissió a tràmit. Mont Carvajal.
Junts per Catalunya assegura que només cal voluntat política per saber les dades d'execució dels pressupostos de l'Estat a Catalunya i, per tant, qualifiquen el Consorci d'Inversions d'innecessari. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha afegit que es fa perquè Esquerra Republicana aprovi els pressupostos.
És un òrgan que no es crea per resoldre el dèficit d'inversions que pateix Catalunya, sinó per les necessitats d'Esquerra Republicana de trobar una coartada per aprovar els pressupostos de Salvador Illa. Si els han d'aprovar, que els aprovin, però que no juguin amb temes tan capdals de país com el dèficit d'inversions o la recaptació de l'IRPF, que, per cert, ja ha desaparegut de l'escenari.
També ha dit que el Consorci no tindrà poder real perquè l'última paraula sobre les inversions la continuarà tenint el Consell de Ministres. Tot i això, ha insinuat que podrien abstenir-se en la votació en el Congrés de Diputats perquè s'admeti a tràmit crear-lo.
A tot això, l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponent al mes d'abril, situa el PSOE com a força més votada, gairebé 13 punts per sobre del PP.
Vox va a la baixa, igual que les forces situades a l'esquerra dels socialistes, com Sumar i Podemos, que perdrien suports. L'enquesta concedeix al PSOE més del 36% del vot estimat, en tant que el PP obtindria poc més del 23,5% dels sufragis si se celebressin ara eleccions. El treball de camp del CIS s'ha fet coincidint amb l'arrencada dels judicis del cas Coldo i també la trama del cas Kitchen.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més regulació i més recursos per part, sobretot, de la Unió Europea. Això és el que li ha tornat a demanar l'alcalde de Barcelona al seu responsable d'habitatge, Dan Jorgensen, que ha avalat la feina que s'està fent a la capital catalana.
Tots dos s'han reunit a l'Ajuntament, on Jaume Collboni ha tornat a defensar els mecanismes que ja han posat en marxa i que han permès contenir els preus.
Jordi Casino.
La trobada que s'ha fet amb tots els honors a la Sala Tàpia s'ha servit per fer visible el canvi de rumb de les polítiques europees en aquest àmbit. Una unió que per primer cop ha decidit posar en marxa un pla europeu en matèria d'habitatge i que ja prepara la que serà la primera llei que regularà el sector a nivell comunitari. Un text que hauria d'aprovar-se abans de l'estiu i que l'alcalde de Barcelona espera que respecti i avali l'autonomia dels estats i sobretot de les ciutats a l'hora de prendre decisions.
Jo he pres com a alcalde d'una forma determinada una decisió que és no renovar cap llicència de pis d'ús turístic a partir de novembre del 2028 i el que nosaltres estem demanant és que tant en el pla del housing com en la futura llei, reconeixent aquest problema, si no, no existiria la llei ni el pla, les ciutats puguin prendre les decisions o les regions puguin prendre les decisions que més s'ajustin al seu criteri, no?
Durant la seva estada a la capital catalana, el comissari europeu visitarà diverses promotores de públic que s'estan fent a la ciutat amb diners procedents de la Unió, uns 300 milions en el període 2023-2027.
I els comuns confien que els partits estiguin a l'altura i aprovin el decret anticrisi amb mesures d'habitatge com la pròrroga dels lloguers, que se sotmetrà a votació el pròxim 28 d'abril al Congrés dels Diputats.
La coordinadora nacional dels comuns, Candela López, ha dit que votar-hi en contra seria un error.
Entenem que això no és una cosa dels partits, és una cosa de la vida de la gent. Estem parlant d'una mesura que el que ha de permetre, doncs, és millorar les condicions de vida dels ciutadans i les ciutadanes. És una mesura clau quan parlem de polítiques d'habitatges i del moment que estem vivint. Per tant, nosaltres emplacem a tots els partits a no cometre aquest error i estar a l'alçada d'aquest moment. El dia 28 d'abril s'ha de votar aquest reial decret.
Més qüestions. La Fundació Esclerosi Múltiple demana que totes les persones amb aquesta malaltia a Catalunya tinguin accés a les proves que permeten detectar-ne el progrés silenciós. És el nou punt de mira de la recerca especialitzada. 3 de cada 10 pacients empitjoren progressivament de manera continuada, fins i tot quan la malaltia sembla clínicament estable. Maite Polo.
Els neuròlegs reivindiquen posar a l'abast de tots els pacients d'esclerosi múltiple unes analítiques de sang que revelen si la malaltia avança sense causar brots i també demanen una avaluació neuropsicològica que constati si hi ha una pèrdua progressiva de les capacitats cognitives. El neuròleg Xavier Montalbán és president de la Fundació especialitzada en aquesta neurodegeneració crònica del sistema nerviós. Es diu SEMCAT.
Aquests biomarcadors no estan a l'abast de molts dels hospitals de Catalunya. Jo crec que a Madrid estan més disponibles, si ho és de dir d'aquesta manera, i pensem que totes les unitats d'esclerosi múltiple del nostre país haurien de tenir capacitat per determinar aquests biomarcadors.
A Catalunya, més de 12.000 persones conviuen amb l'esclerosi múltiple.
I encara en l'àmbit de la salut, Pedro Sánchez ha anunciat una inversió de 30 milions d'euros per millorar la detecció del càncer. Ho ha avançat aquest dilluns a l'acte de commemoració del 40è aniversari de la Llei General de Salut Pública.
Aquesta inversió anirà destinada a equips de digitalització d'anatomia patològica, és a dir, es modernitzaran els equips que analitzen les mostres de càncer per tal de millorar la detecció de la malaltia i el diagnòstic i tractament dels pacients. En concret, aquests nous equips permetran comparar la informació del tumor amb les dades genètiques del pacient, una informació que es podrà compartir entre hospitals.
Pero les anuncio que vamos a hacer algo más y es invertir 30 millones de euros adicionales en los equipos de digitalización de anatomía patológica, es decir, en la modernización de los equipos que analizan muestras de cáncer en los hospitales.
En cultura, la Col·lecció Nacional de la Generalitat ha incorporat aquest 2025 gairebé 345.000 obres per valor de 5 milions d'euros. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha presentat les noves adquisicions al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Tina Forest.
Des de béns mobles, passant per l'art contemporani, la fotografia, el còmic i la il·lustració i l'art de postguerra i segones avantguardes. Són les diferents línies d'adquisició amb les quals s'ha treballat per incorporar gairebé 345.000 obres noves en la Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya aquest 2025. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha explicat que l'objectiu d'aquesta col·lecció nacional és el d'explicar la societat catalana a través del patrimoni.
La construcció d'aquest relat, com us deia, un relat, no?, de qui som a través d'una de les expressions, no?, una de les manifestacions diversa que és aquest patrimoni. No és una suma d'obres, no és una suma d'objectes i de peticions d'adquisició, sinó que busquem fer una narrativa completa i coherent del patrimoni català.
Enguany s'ha disposat d'un pressupost de gairebé 4,9 milions d'euros, el que suposa un increment d'1,3 milions respecte al pressupost del 2024. Això ha permès posar l'accent en l'adquisició d'obres a l'època del Renaixement i del Barroc, ja que eren èpoques amb les quals la col·lecció tenia mancances. Totes les adquisicions d'aquest 2025 es poden consultar al web de Patrimoni de la Generalitat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem amb futbol perquè s'ha certificat el tancament parcial de l'RCD Stadium pel llançament d'aigua. El tècnic del Getafe, José Bordalás, ara fa unes jornades. El comitè de disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol ha certificat aquesta sanció al conjunt blanc i blau i que afectarà uns 350 socis del sector 100 de l'estadi Perico. L'Espanyol complirà aquest càstig el pròxim dilluns en el partit corresponent que jugaran contra el Llevant. L'entitat ha emès un comunicat en què rebutja els fets i lamenta que els actes d'una minoria afectin el conjunt de la massa social. Tot plegat a les portes de la jornada 33, que començarà demà, on l'Espanyol visitarà dijous el camp del Rayo. El Girona rebrà demà el Betis i dimecres el Barça jugarà al Camp Nou contra el Celta. Un partit on els blaugranes buscaran apropar-se al títol de Lliga. Recordem que té un marge de 9 punts sobre el segon classificat, el Madrid, davant la possibilitat d'aconseguir el títol abans o fins i tot el mateix dia del Clàssic. N'ha parlat Eric García en la presentació de la 21a edició del llibre Relats Solidaris de l'Esport. El jugador blaugrana ha dit la seva sobre el fet de si el Madrid hauria de fer passadís o no.
A veure, si ens han de fer el passadís vol dir que ja l'hem guanyat abans i com he dit que jo vull guanyar la Lliga el abans possible, doncs crec que això ja respon la pregunta, no? Que hay que, bueno, dar un mínimo de respeto, ¿no? Yo creo que si fuera por nosotros, creo que haríamos el pasillo, fuera el Madrid o fuera el rival que fuera, pero bueno, si nos encontramos en esa situación, pues ya veremos qué pasa.
El cap de setmana ens deixa l'ascens al Sant Andreu, que va aconseguir pujar a la primera federació masculina de futbol. Els quadribarrats s'imposaven 2-1 al Reus i s'adjudiquen el títol i l'ascens, quan encara queden dues jornades per acabar la temporada regular. Josep Senyer feia el 2-1 des del punt de penal a 10 minuts per al final.
Un partit pues llarg, intens, de jugar, pues de saber-lo jugar, hem sigut sòlids en defensa, crec que s'ha donat el guió perfecte, quan hem encaixat, crec que ha sigut un pal dur per tots, però bueno, ens hem reposat i al final amb el gol de penalti hem aconseguit la victòria.
I l'Espar Girona ha anunciat el fitxatge de la base Laura Cornelius fins al final d'aquest curs. La jugadora neerlandesa de 30 anys ja va vestir la samarreta gironina la temporada 22-23. El director esportiu del conjunt gironí, Pere Puig, valora així aquesta incorporació.
D'acord amb el cos tècnic, amb les mancances detectades, ens han demanat un base, i això és el que hem buscat, una jugadora que a més ja coneix la casa, coneix la lliga i que ve disposada en aquest últim mes de competició a donar un cop de mà i a fer créixer encara més l'equip.
I la notícia del cap de setmana també era pel Ponts Lleida, que ja té la seva quarta Eurocup d'hoquei patins, un fet que no ha aconseguit mai cap altre equip. Els lleidatans es van imposar per 1-2 al Calafell a la final catalana d'aquesta final a 4.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Vols ser professional de la dansa? Vine a l'Institut del Teatre.
El Conservatori Superior de Dansa t'ofereix una formació completa i especialitzada en coreografia, interpretació i en pedagogia de la dansa.
Si t'apassiona la dansa, entra a escena a l'Institut del Teatre.
Més informació al telèfon 932 273 900.
Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
A la capital de la Garrotxa, cada primavera floreix un festival de dansa i arts vives que està directament connectat amb la natura, la societat i la cultura. Una celebració ben moguda. El festival que detecta el moviment del cos i del planeta no ha pogut esquivar la majoria d'edat. El sismògraf d'Olot arriba a la 18a edició. Ho podeu comprovar el cap de setmana del 23 al 26 d'abril a través de diverses propostes de dansa, circ, performance o passejos. I és que el fil conductor, la gran reivindicació d'aquest any, és el fet de caminar. Un fil que connecta les propostes d'una programació artística que dona veu als reptes socials i ambientals actuals. De fet, el paisatge és un element essencial d'aquest festival garrotxí. El paisatge físic, mental i també emocional, és a dir, aquell lloc on hi passen. Per això el festival se centra en el caminar com a acte poètic, però també polític. El fet de desplaçar-se per plaer, però també per necessitat. Anar d'un lloc a un altre per un motiu concret o bé moure's erràticament. Fins i tot dibuixar mapes amb el cos o prefigurar camins amb la ment. Si ho voleu posar en pràctica, ho teniu ben fàcil. Només heu de remenar entre les propostes d'arts vives d'aquesta edició del sismògraf. En trobareu de sala i de carrer, hi haurà accions participatives, instal·lacions, espectacles internacionals i també peces en entorns naturals singulars. Del 23 al 26 d'abril, 18è sismògraf a Olot. Més informació a sismografolot.cat.
A la nada.
aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
Un impuls.
Un refugi.
Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
I fer-se sentir.
Això és el que volem que sigui l'alenada.
Ens acompanyes?
L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en Xarxa Vespre, amb l'Ali Giné.
Llargues cues de nou a les oficines d'atenció ciutadana en el primer dia de tràmit presencial de la regularització extraordinària d'immigrant Jordi Fortià.
Ajuntaments, entitats i consulats, centenars de persones miren d'aconseguir el certificat de vulnerabilitat o el d'antecedents penals, mentre les poques persones que ja ho tenen tot han pogut fer el tràmit presencialment amb cita prèvia i sense aglomeracions.
Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Escoltem a la tinenta d'alcaldia de Ciutat de Drets, Laura García Manota.
És important que cada persona vagi al municipi on està empadronat, perquè si no el sistema doncs, col·lapsarà, i per tant nosaltres el que fem és que tenim previst unes 27.000 persones durant tot el procés, i aquests 19 punts, amb aquests 19 punts donarem una atenció aproximada entre 1.500 i 2.000 persones.
Es posen les bases de l'ENS que ha de permetre millorar l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya.
Es tracta del Consorci d'Inversions, un òrgan paritari Estat Generalitat fruit de l'acord entre el PSC i Esquerra. L'objectiu és que arribi al 95% dels projectes pressupostats. Alicia Romero és la consellera d'Economia i Lluís Salvador, el director general d'Esquerra.
Catalunya necessita passar de la queixa, de la diagnosi, del dèficit a la proposta i les solucions. I és el que avui fem. Deixar de queixar-nos, que a vegades està bé, però crec que com a responsables polítics el que hem de fer és generar també esperança i, per tant, posar solucions per resoldre els problemes.
Pactar entre les dues administracions quines són les infraestructures i les inversions fonamentals per a la propera dècada. I a partir d'aquí, impulsar-ho a partir d'una governança compartida, d'una direcció estratègica.
Europa busca inspiració a Barcelona per resoldre la crisi de l'habitatge.
L'alcalde Jaume Collboni reclama més regulació i més recursos de la Unió Europea. Avui s'ha reunit a Barcelona amb el responsable d'habitatge, Dan Jorgensen, i Collboni ha tornat a defensar els mecanismes que ja han posat en marxa i que han permès contenir els preus.
Jo he pres com a alcalde, d'una forma determinada, una decisió que és no renovar cap llicència de pis d'ús turístic a partir de novembre del 2028. I el que nosaltres estem demanant és que, tant en el pla del housing com en la futura llei, reconeixent aquest problema, si no, no existiria la llei ni el pla, les ciutats puguin prendre les decisions o les regions puguin prendre les decisions que més s'ajustin al seu criteri, no?
En cultura, la Col·lecció Nacional de la Generalitat incorpora el 2025 obres per valor de 5 milions d'euros.
S'han incorporat pràcticament 345.000 obres a les col·leccions de la Generalitat.
Cugat Media, Tina Forest.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha explicat que l'objectiu d'aquesta col·lecció nacional és el d'explicar la societat catalana a través del patrimoni.
La construcció d'aquest relat, un relat de qui som, a través d'una de les manifestacions diversa, que és aquest patrimoni. No és una suma d'obres, no és una suma d'objectes i de peticions d'adquisició, sinó que busquem fer una narrativa completa i coherent del patrimoni català.
I en esport, Jordi Cervantes, tancament parcial de l'estadi de l'Espanyol.
El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol ha confirmat aquesta sanció a l'entitat blanquiblava després del llançament d'aigua al tècnic del Getafe, José Bordalás. Els pericos hauran de complir aquest càstig en el pròxim partit, el dilluns contra el Llevant, i que afectarà a unes 350 localitats. I l'Espar Girona ha anunciat el fitxatge de la base Laura Cornelius fins a final de curs. La jugadora neerlandesa de 30 anys retorna al conjunt gironí, on ja hi va jugar la temporada 22-23.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una jornada de primavera al 100%. Sol al matí i tempestes aquesta tarda. Déu-n'hi-do les que estan descarregant amb moltes pedregades, especialment entre l'interior de Girona i la Catalunya central. A les immediates 2-3 hores, les tempestes més fortes aniran caient a la Selva, també al Gironès, a la comarca d'Osona, al Berguedà, al Bages, al Mollanès i també al Solsonès. A l'Alt Pirineu ja aquestes tempestes aniran desapareixent i arribarà algun xàfec fins al Vallès, aproximadament també al Maresme, a la costa de la Selva, i per altra banda algun xàfec entre la Conca de Barberà, el Priorat i l'Alt Camp, especialment a les muntanyes de Prades, al Montsant i la banda de la Mussara. Tot plegat amb un ambient que ha anat refredant allà on ha descarregat. Pel que fa al dimarts, temps més tranquil, algunes boires interiors i un ambient encara calorós, amb menys ruixats que avui. Sobretot demà quedaran concentrats al voltant del Cadí i del Ripollès. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís. Mi, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dalí. Doncs millora molt ràpidament el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Està baixant ràpidament el volum de circulació i no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de provocar aturades. Encara parlem d'una mica de lentitud aquí a l'AP7, el tram de l'Ampolla en direcció nord, en sentit Tarragona, per un accident que ha passat ja fa estona, res de l'altre món, i ja a prop de Barcelona, doncs la veritat és que poca cosa. Ens quedem amb les C17 aturades i, a més, puntuals, a Mollet del Vallès i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Arrenca el tràmit presencial de la regularització extraordinària d'immigrants amb llargues cues, algunes de milers de persones, a les oficines d'atenció ciutadana, en aquest cas per demanar la documentació necessària per iniciar el procés.
Allà on cal fer-ho, en canvi, que són les oficines de correus, aquesta jornada ha transcorregut de manera àgil gràcies a la cita prèvia. Els sol·licitants es mostren satisfets. En canvi, pel que fa als que encara no tenen la documentació necessària, molts han passat la nit al ras per poder accedir a les oficines d'atenció ciutadana per tirar endavant el procediment.
És el cas del dispositiu especial establert a la Farga de l'Hospitalet. En aquest municipi, el consistori ha posat en funcionament 19 punts d'atenció ciutadana davant la previsió de rebre 27.000 persones. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
Ho han fet just davant de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, on l'Ajuntament de la ciutat ha centralitzat els tràmits per expedir els documents necessaris per la regularització extraordinària de persones migrants, el volant d'empadronament i l'informe de vulnerabilitat. Així s'ha posat en marxa des d'aquest dilluns, des d'avui mateix, un dispositiu especial per agilitzar els tràmits per l'obtenció d'aquests documents. Escoltem a la tinenta d'alcaldia de Ciutat de Drets, Laura García Manota.
És important que cada persona vagi al municipi on està empadronat, perquè si no el sistema col·lapsarà, i per tant nosaltres el que fem és que tenim previst unes 27.000 persones durant tot el procés, i aquests 19 punts, amb aquests 19 punts donarem una atenció aproximada entre 1.500 i 2.000 persones, per tant podem donar resposta, no, a aquest gran gruix de persones que ens pertoca. Però si agafem persones d'altres municipis, doncs evidentment és impossible.
Aquest dispositiu especial, habilitat al recinte firal de la Farga, romandrà obert fins al 30 d'abril en horari de 9 a 7 de la tarda de dilluns a divendres. Es calcula que aquesta regularització podria abastar unes 150.000 persones a tot Catalunya.
Precisament per abordar tots els aspectes que envolten aquest procés de regularització extraordinària de migrants, la delegació del govern espanyol i la Generalitat han celebrat aquesta tarda una trobada institucional.
S'hi ha abordat qüestions específiques de l'àmbit territorial i s'han convidat agents socials, entitats del tercer sector i representants del món local.
Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Una trobada que ha comptat amb la participació del delegat del govern d'Espanya a Catalunya, de la consellera de Drets Socials i Inclusió, la consellera d'Igualtat i Feminisme, i també ha comptat amb la participació de diversos agents socials, representants del món local i entitats del tercer sector. I és que avui és el primer dia presencial per obtenir la regularització d'immigrants. Una regularització que al final dona uns drets necessaris, uns drets socials de persones que fa temps que estan entre nosaltres i que contribueixen en aquest país. De fet, respecte al delegat del govern d'Espanya a Catalunya, Carlos Prieto, ha recordat que Espanya no hauria crescut sense la contribució de tots aquests immigrants.
Sumen en el conjunt d'Espanya el 14% dels afiliats a la Seguretat Social i des de la reforma laboral han estat el 43% dels nous llocs d'ocupació al nostre país. O sigui, no ho diem nosaltres, no ho diu el govern d'Espanya, ho diu el Banc Central Europeu, el Fons Monetari Internacional. Espanya no hauria crescut com ha crescut sense l'aportació dels migrants. I això és clar i diàfan.
Es calcula que demà s'atendran entre 2.000 i 2.500 cites, una xifra que anirà augmentant considerablement segons totes aquelles persones que se'n poden beneficiar d'aquesta regularització obtinguin tots els documents i requisits necessaris.
I a tot Catalunya s'han habilitat gairebé 50 oficines de correus per fer els tràmits. 13 són a la ciutat de Barcelona. Anna Ruiz.
Aquí es derivaran els aspirants a diferents ubicacions físiques, a totes les capitals de província i ciutats d'almenys 50.000 habitants. I això implica un desplegament de 450 punts de gestió a tot Espanya. A Catalunya, a banda de les delegacions de la Seguretat Social, s'han habilitat una cinquantena d'oficines de correus. Els sindicats, però, demanen més formació. El delegat sindical de la CGT Barcelona Correus, Fernando Romero, ha insistit que els treballadors de les oficines necessiten més temps per conèixer la plataforma amb la qual es treballa a partir d'aquest dilluns.
A part de la manca de formació, pensem que les treballadores encara no estan formades ni estan familiaritzades amb la plataforma Mercurio, que és aquesta plataforma, aquest sistema informàtic que s'encarrega de llançar aquestes sol·licituds cap a estrangeria. Els primers dies suposem que seran més lents i caldrà reforçar la plantilla.
En molts casos, els migrants han decidit contractar els serveis d'advocats per presentar les seves peticions amb l'objectiu de no perdre dies de feina i també perquè confien que els lletrats ho tindran més fàcil pel seu coneixement de la normativa i els procediments a seguir.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau judicial i pel que fa al cas Kitchen, Bárcenas diu que va demanar a un pres destruir àudios de Rajoy sobre la Caixa B del PP.
Aquest dilluns aclaraven com a testimonis l'extresorer del PP i la seva dona, Rosalía Iglesias, principals afectats pel suposat operatiu parapolicial d'espionatge conegut com el cas Kitchen. Luis Bárcenas ha declarat durant tot el matí i part de la tarda a l'Audiència Nacional com a testimoni en el cas. Bárcenas ha explicat que va encarregar al seu company de cel·la, un narcotraficant expert en informàtica, que destruís unes gravacions relacionades amb M.R., que era Mariano Rajoy, sobre la Caixa B del PP.
I en successos, detingut a Santa Coloma de Gramenet, el barcelonès, un mestre de primària que guardava prop de 100.000 arxius amb contingut pornogràfic infantil.
L'home, que impartia classes de primària i que en el moment de la detenció estava de baixa laboral, compartia el material, fins a 100.000 arxius, a través de la plataforma Edonki, on usuaris de qualsevol part del món podien descarregar-se'l. Es tracta d'un docent de 62 anys sense antecedents policials. Els agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional van obrir la investigació després de descobrir a la xarxa una persona que compartia arxius amb contingut pornogràfic en els quals hi havia menors involucrats. L'individu, a més, distribuïa aquests documents on es veia clarament material relacionat amb l'abús sexual infantil. L'Ajuntament de Santa Coloma de Gravenet ha condemnat els fets en un comunicat i ha explicat que el detingut exercia com a docent fora del municipi.
Comença a caminar el consorci d'inversions fruit de l'acord entre el PSC i Esquerra i que ha de permetre millorar l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya amb l'objectiu d'arribar al 95% dels projectes pressupostats. Avui s'ha presentat el Cercle d'Economia davant de representants del teixit econòmic i el 28 d'abril es debatrà al Congrés dels Diputats la seva admissió a tràmit. Esther Minguell.
Aquest òrgan paritari Estat Generalitat ha de servir com a eina per acabar amb el dèficit d'inversions que Catalunya arrossega des de fa dècades i per aconseguir les infraestructures necessàries. Ho ha dit la consellera d'Economia, Alícia Romero, que considera el consorci com una oportunitat per trobar solucions.
Catalunya necessita passar de la queixa, de la diagnosi, del dèficit a la proposta i les solucions. I és el que avui fem. Deixar de queixar-nos, que a vegades està bé, però crec que com a responsables polítics el que hem de fer és generar també esperança i, per tant, posar solucions per resoldre els problemes. I el que fa justament aquest consorci és això. És un instrument, és veritat, però és un instrument que ens ha de permetre resoldre un dèficit d'infraestructures.
Romero ha dit que aquest consorci és una demostració de la bona sintonia entre el govern i Esquerra. Per la seva banda, el director general del Partit Republicà, Lluís Salvadó, ho considera un projecte de país i que preveu l'elaboració d'un pla amb els reptes de futur.
Pactar entre les dues administracions quines són les infraestructures i les inversions fonamentals per a la propera dècada. I a partir d'aquí, impulsar-ho a partir d'una governança compartida, d'una direcció estratègica i el darrer element, que és aquesta presa de mesures correctores en cas de no arribar-se als nivells d'execució.
El proper pas per la seva creació serà la setmana que ve al Congrés dels Diputats, on es debatrà el projecte de llei dels republicans.
A tot això, l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponent al mes d'abril, situa el PSOE com a força més votada, gairebé 13 punts per sobre del PP.
Vox va a la baixa, igual que les forces situades a l'esquerra dels socialistes, com Sumar i Podemos, que perdrien suports. L'enquesta concedeix al PSOE més del 36% del vot estimat, en tant que el PP obtindria poc més del 23,5% dels sufragis si se celebressin ara eleccions. El treball de camp del CIS s'ha fet coincidint amb l'arrencada dels judicis del cas Koldo i també la trama del cas Kitchen.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més regulació i més recursos per part, sobretot, de la Unió Europea. Això és el que li ha tornat a demanar l'alcalde de Barcelona al seu responsable d'habitatge, Dan Jorgensen, que ha avalat la feina que s'està fent a la capital catalana.
Tots dos s'han reunit a l'Ajuntament, on Jaume Collboni ha tornat a defensar els mecanismes que ja han posat en marxa i que han permès contenir els preus.
Jordi Casino.
La trobada que s'ha fet amb tots els honors a la sala Tàpies s'ha servit per fer visible el canvi de rumb de les polítiques europees en aquest àmbit. Una unió que per primer cop ha decidit posar en marxa un pla europeu en matèria d'habitatge i que ja prepara la que serà la primera llei que regularà el sector a nivell comunitari. Un text que hauria d'aprovar-se abans de l'estiu i que l'alcalde de Barcelona espera que respecti i avali l'autonomia dels estats i sobretot de les ciutats a l'hora de prendre decisions.
Jo he pres com a alcalde d'una forma determinada una decisió que és no renovar cap llicència de pis d'ús turístic a partir de novembre del 2028. I el que nosaltres estem demanant és que, tant en el pla del housing com en la futura llei, reconeixent aquest problema, si no, no existiria la llei ni el pla, les ciutats puguin prendre les decisions o les regions puguin prendre les decisions que més s'ajustin al seu criteri, no?
Durant la seva estada a la capital catalana, el comissari europeu visitarà diverses promocions d'habitatge públic que s'estan fent a la ciutat amb diners procedents de la Unió, uns 300 milions en el període 2023-2027.
I encara parlant d'habitatge, el desnonament previst per avui que afectava una veïna del barri de Mar, de Vilanova, de 89 anys, que no vol marxar de casa seva, s'ha tornat a ajornar. La família obre la porta a acceptar un lloguer vitalici en un cas en la que es considera víctima d'una estafa que l'ha portat a la situació que ara està patint. Canal Blau.
Per tercera vegada aquest 2026, el desnonament que havia de fer fora Carme Alcaraz de casa seva al barri de Mar de Vilanova i la Geltrú s'ha aturat. Aquesta vegada s'ha ajornat sense una nova data per tornar a intentar fer-lo efectiu. Les parts implicades s'han donat més temps per negociar i trobar una solució que desencalli la situació. Carme Alcaraz no renuncia a quedar-se al que considera que és casa seva des de fa 70 anys i la propietat, un fons voltor, també defensa el que considera els seus drets. La solució que reclama la família ho explica que la seva filla Raquel Prats és un lloguer vitalici.
El que volíem era una negociació ferma i de veritat. Des de l'Ajuntament han dit que, bueno, que mediaran per un lloguer vitalici a la meva mare i s'ha ajornat sense data. Vull dir que això jo crec que és el que s'hauria d'haver fet fa molt de temps i no haguéssim arribat on estem.
El desnonament de Carme Alcaraz té un component atípic, ja que no es tracta d'un impagament de lloguer, sinó que és fruit d'un complex procés judicial que té el seu origen en una operació de compra-venda de l'immoble amb algunes presumptes irregularitats.
La Generalitat s'ha compromès a obrir camí per legalitzar les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, un problema que afecta més de 700 urbanitzacions i al voltant de 130.000 persones. Judit Vallès.
La meitat de les urbanitzacions que hi ha a Catalunya tenen dèficits urbanístics en serveis essencials com el clavegueram, l'enllumenat, l'aigua potable o l'accessibilitat. Així ho denunciaven fa un mes una vuitantena de municipis que reclamaven revertir el bloqueig legal i financer que pateixen les urbanitzacions catalanes. Ara la Generalitat s'ha compromès a obrir camí per legalitzar les urbanitzacions i ajudar els ajuntaments a posar solució a les carències urbanístiques que es calcula que afecten el 10% dels catalans. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, juntament amb la consellera Sílvia Paneque.
Encara les coses, des de la lleialtat institucional i des de la col·laboració, en aquest cas principalment amb el món municipal, però també amb la resta de grups parlamentaris, amb un enfoc gradualista de poder fer les coses, d'iniciar un camí que vagi avançant mica en mica per poder enfocar aquesta qüestió i fer-ho amb...
No prometem solucions màgiques, però sí una direcció de treball clara. Desbloquejar, regularitzar sempre que sigui possible, garantir serveis bàsics i donar seguretat jurídica.
Per fer-ho, la Generalitat s'ha compromès a activar recursos de finançament i a flexibilitzar la normativa.
Encara en territori, la saturació de la línia de bus 618 que connecta l'Alt Maresme amb Barcelona s'ha agreujat en els últims mesos coincidint amb la crisi de Rodalies, que ha empès molts usuaris habituals del tren a buscar alternatives. Ràdio Calella.
Els usuaris de la línia 618 que connecta l'Alt Maresme amb Barcelona asseguren que el servei continua tensionat i que, lluny de millorar, ha anat a pitjor en les últimes setmanes. Un dels afectats, Cristian Rodríguez, veí de Sant Pol de Mar, descriu un escenari habitual a primera hora del matí a les parades de l'Alt Maresme que es repeteix per les tornades des de Barcelona. Llargues esperes i autobusos plens que passen de llarg sense aturar-se o que ni tan sols arriben. Rodríguez explica que trasllada reiteradament les seves queixes pel col·lapse del servei al Departament de Territori, que n'és el responsable i que mai li han donat cap resposta.
Cada dia presento una instància via petició genèrica a Territori i Mobilitat, 34, 35 o més, i cap d'elles m'han respost.
A finals de l'any passat, el Departament de Territori es va comprometre a estudiar possibles millores del servei, després d'una reunió amb representants municipals de Calella, Pineda de Mar i Sant Pol de Mar, i amb els mateixos afectats que s'han organitzat creant una plataforma. Entre les mesures que s'apuntaven hi havia l'augment de freqüències en hores punta i la revisió de l'estat dels vehicles, que era una altra de les queixes del servei. Els afectats reclamen solucions i un servei digne i fiable.
I a Terrassa, l'empresa municipal de neteja i gestió dels residus, Ecoequip, estrena imatge corporativa als vehicles de la seva flota. L'actuació s'emmarca en el procés de transformació i modernització de l'empresa. I és que la neteja era el segon problema més greu per la ciutadania l'any 2021. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Els 100 camions d'Ecoequip estrenen imatge corporativa, lluiran nou logotip i la nova campanya de corresponsabilitat Cuidem Terrassa. A principis de mandat, l'equip de govern local es va comprometre a refundar aquesta empresa municipal, reorganitzar-la i posar-la al dia, i aquest era un dels passos necessaris. Escoltem Xavier Cardona, tinent d'alcalde i regidor de neteja i residus.
Creiem que una empresa pública com és la d'Ecoequip, 100% de capital municipal, ha de ser igual de competitiva que qualsevol altra empresa. A partir d'aquí comencem la reorganització de l'empresa i un dels passos que fèiem doncs, també era canviar aquesta identitat gràfica de l'empresa passant a una imatge més moderna, amb uns colors també que ens aporten la sostenibilitat, i el que volem doncs, és que la ciutadania torni a estimar aquesta empresa.
El lema explica que mantenir els espais nets és feina de tots, treballadors del servei i ciutadania. Recorda el telèfon per a la recollida de voluminosos i disposa també d'una aplicació per reportar totes les incidències.
En cultura, la Col·lecció Nacional de la Generalitat ha incorporat aquest 2025 gairebé 345.000 obres per valor de 5 milions d'euros. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha presentat les noves adquisicions al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Tina Forés.
Des de béns mobles, passant per l'art contemporani, la fotografia, el còmic i la il·lustració, i l'art de postguerra i segones avantguardes, són les diferents línies d'adquisició amb les quals s'ha treballat per incorporar gairebé 345.000 obres noves en la Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya aquest 2025. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha explicat que l'objectiu d'aquesta col·lecció nacional és el d'explicar la societat catalana a través del patrimoni.
La construcció d'aquest relat, com us deia, un relat, no?, de qui som a través d'una de les expressions, no?, una de les manifestacions diversa que és aquest patrimoni. No és una suma d'obres, no és una suma d'objectes i de peticions d'adquisició, sinó que busquem fer una narrativa completa i coherent del patrimoni català.
Enguany s'ha disposat d'un pressupost de gairebé 4,9 milions d'euros, el que suposa un increment d'1,3 milions respecte al pressupost del 2024. Això ha permès posar l'accent en l'adquisició d'obres a l'època del Renaixement i del Barroc, ja que eren èpoques amb les quals la col·lecció tenia mancances. Totes les adquisicions d'aquest 2025 es poden consultar al web de Patrimoni de la Generalitat.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. S'ha certificat el tancament parcial de l'RCD Stadium pel llançament d'aigua al tècnic del Getafe, José Bordalás. El comitè de disciplina de la Real Federació Espanyola ha certificat aquesta sanció al conjunt blanc i blau i que afectarà uns 350 socis del sector 100 de l'estadi Perico. L'Espanyol complirà aquest càstig el pròxim dilluns en el partit corresponent que juguen contra el Llevant. L'entitat, a més, un comunicat en què rebutja els fets i lamenta que els actes d'una minoria afectin el conjunt de la massa social. Tot plegat a les portes de la jornada 33, que serà intersetmanal, on l'Espanyol visitarà dijous el camp del Rayo, el Girona rebrà demà el Betis i dimecres el Barça jugarà al Camp Nou contra el Celta. Un partit on els blaugranes buscaran apropar-se al títol de Lliga. Recordem que té un marge de 9 punts sobre el segon classificat, el Madrid. Davant la possibilitat d'aconseguir el títol abans o fins i tot el mateix dia del Clàssic, n'ha parlat Eric García en la presentació de la 21a edició del llibre Relats Solidaris de l'Esport. El jugador blaugrana ha dit la seva sobre el fet de si el Madrid hauria de fer passadís o no.
A veure, si ens han de fer el passadís vol dir que ja l'hem guanyat abans i com he dit que jo vull guanyar la Lliga el abans possible, doncs crec que això ja respon la pregunta, no? Que hay que, bueno, dar un mínimo de respeto, ¿no? Yo creo que si fuera por nosotros creo que haríamos el pasillo, o fuera el Madrid o fuera el rival que fuera, pero bueno, si nos encontramos en esa situación pues ya veremos qué pasa.
L'Espar Girona ha anunciat el fitxatge de la base Laura Cornelius fins al final d'aquest curs. La jugadora neerlandesa de 30 anys ja va vestir la samarreta gironina la temporada 22-23. El director esportiu del conjunt gironí, Pere Puig, valora així aquesta incorporació.
D'acord amb el cos tècnic, que les mancances detectades ens han demanat, doncs, han demanat un base, i això és el que hem buscat, doncs, una jugadora que a més ja coneix la casa, coneix la lliga i que ve disposada, doncs, en aquest últim mes de competició a donar un cop de mà i a fer créixer encara més l'equip.
I el Pons Lleida ja suma la seva quarta Europe Cup, la va guanyar el Calafell 1-2. Escoltem Jordi Badia, jugador del Lleida.
Ha estat una final molt complicada i s'han adelantat. Hi ha hagut algun moment del perill que se ens pugui escapar perquè no estàvem tinguent paciència per atacar com tocava i intentar fer les coses bé per remuntar. Hem tingut una mica de sort en el penal, que després de tres rebots ha acabat entrant, i la segona part ha sigut una mica amb moneda l'aire, és el que tenen aquests partits, i hem tingut la sort d'haver caigut cap a la nostra banda avui.
En quin moment has vist la final guanyada?
En cap, quan ha tocat la botzina final, perquè en qualsevol moment tenen molta qualitat, estan molt ben treballats, són un equipàs, te la poden liar en qualsevol moment, i avui hem tingut la sort de cara de que no ha passat, hem sabut aguantar el marcador i podem celebrar la quarta fes.
Amb aquest campionat s'encadenen 8 edicions seguides amb campió català, entre els títols guanyats per Lleida, Calafell, Voltregà i Igualada.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ya yo me solté la coleta, quería ir de blanco y fui de violeta. La arena que en tus manos la sujetas resbala de tu puño si la aprietas. Mejor hablar ahora que callarme para siempre. Puedo decir que estoy en paz por mi lado. No seré tu mitad, nunca de tu propiedad. Seré de mi libertad. La borrachera ni flores. Ya no habrá nadie que bendiga un amor que en verdad desconoce. Clavé tu nombre en mis costillas, pero mi corazón nunca tuvo tus iniciales.
La xarxa.